Passen 8 minuts de la una, sóc l'Elisenda Carot i ha arribat l'hora de buscar la solució.
Mel Alemany patrocina cada dia la solució.
Ha arribat el moment d'obrir debat a bat les portes de la ràdio pública per investigar fons tota mena de temes en un món de respostes simples. Nosaltres, ja ho sabem, us portem la solució. I avui la trobarem des de la Fira de Sant Josep de Mollerussa, des d'on som ara mateix, i de fet, des d'on ens rep el seu alcalde i, a més, president de la Fira, en Marc Solsona, que ja està amb la nostra companya, amb la Lídia. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per rebre'ns, eh?
A vosaltres per estar aquí.
A més, has muntat un molt bon dia.
M'ha sortit bé, sí. Portàvem molts dies demanant-ho i m'ha sortit bé, sí, sí.
Escolta'm, la Fira...
L'any passava a veure tots els dies, eh? Per tant, aquest any ens ha portat llum i sol.
Fira, 153a edició, 22.000 metres quadrats, 240 expositors. No només l'exposició, eh? Trobem també espai per la innovació i també pel debat agrari. Per tant, convidem a tothom, no només a les persones que es dediquin al sector. Tothom està convidat en aquesta fira, eh?
Sí, és una fira professional amb un entorn urbà. Per tant, intentem que el nostre client, ja sigui l'expositor o el visitant, doncs vegi satisfet de les seves expectatives. Per tant, aquí podem trobar maquinària, ponències, coneixement, debat agrari, passeig firal, diversió... Fem una experiència. Vindre a Mollerussa és una experiència i, per tant, l'intentem guarnir de la millor manera.
Escolta, Marc, he estat veient els tractors que hi ha aquí darrere meu.
Sí.
Jo crec que per experiència hauries d'acabar tancant amb un d'aquests tractors. Tanques
que
tu
semblen
la fira.
Aeronaus, eh?
Exacte, aquells que tenen les rodes més grans que un edifici,
sí.
Doncs crec que hauries de sortir amb aquella. Com si fossis el Papa Mòbil, doncs el Marc Mòbil.
Bueno, ja se'm veuen. No cal pujar amb un tractor perquè la gent em vegui, però en qualsevol cas sí, és espectacular. Aquí tenim per totes les mides, tamanys, perquè és un país asimètric. Tenim per tractor petit i per tractor gran. Per tant, aquesta diversitat és la que ens fa diferents i únics.
Doncs Marc Solsona, alcalde de Mollerussa, president de la Fira, gràcies per rebre'ns. Una abraçada.
A vosaltres, moltes gràcies.
Fins ara. Vaja, avui bellugant entre el públic l'Alba Serrano i la Lídia Discipio, la producció, la Susana Ortega, la Marta Busto i la Montse Riu, i a la realització sonora, aquí a Mollerussa, en Josep Forns i en Ricard Luque, a la Peixera, l'Helena Miquel i el control tècnic, com sempre, el nostre, el mestre, l'Albert Joder. I avui, des de la Fira Agrícola de Mollerussa, us portem una gran solució agrària. Avui parlem de fer de pagès. Com s'aprèn a fer de pagès? Què es necessita per treballar al món rural? És vocacional, la cosa? Han augmentat o han baixat les vocacions en els últims anys? I la pregunta màster és: tothom pot fer de pagès? Quines habilitats calen per fer de pagès? Els ciutadans coneixem prou la pagesia, els que no ens hi dediquem? Què en sap la majoria de la població? I precisament avui, Catalunya Ràdio estrena un podcast meravellós que recomanem tota la gent de la solució, que es diu Camí de Cabres. És un recorregut per les feines del camp al llarg de les 4 estacions. Mireu.
Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast. Perquè desenganyem-nos, la pagesia és qui cuida el paisatge que ens envolta i qui ens alimenta cada dia.
Bon dia, Marc.
Bon dia, Martí. Vine.
Així doncs, comencem a caminar. Sortirem de les vies principals.
Els directors, presentadors i realitzadors de Camí de Cabres són d'una banda amb Martí Alvesa. Molt bon dia, Martí.
Molt bon dia.
Benvingut a La Solució.
Moltes gràcies.
Ell és fotògraf, és videògraf i té una àmplia trajectòria treballant a mitjans de comunicació i s'ha encarregat d'aquesta imatge sonora que de seguida en parlarem. L'altra pota, l'altre 50%, amb Marc August Muntanya. Molt bon dia, Marc.
Molt bon dia, Elisenda.
Marc August, que abans m'ho has dit, eh? I dit com un emperador romà, clar que sí, Marc August.
Sí, és així com em dic.
Exacte, no hi puc fer un altre, no? En Marc August, pastor i historiador, des del 2012 té el seu propi ramat de cabres i ovelles a Riudaura, al Gironès, on, a més...
Garrotxa.
Ai, perdona'm.
Garrotxa.
He fet la primera falla, eh? La primera fallada, eh? De veritat, que ho havia fet també fins ara. En Marc August, que avui també ens acompanyarà, de seguida parlem del podcast, jo he dit el 50%, però falta el meu 50%, que sempre m'acompanya a La Solució, té part de les respostes. Un gran aplaudiment per en Fran Domènec. Molt bon dia, estimat.
Bon dia, Elisenda Carot.
Com estàs?
Des de la capital. Avui som a la capital, també.
Per favor.
I no pot ser d'una altra manera. Per cert, a mi m'agradaria també que tu pugessis amb l'alcalde de Mollerussa, amb un tractor. Això seria l'entrevista que tancaria el cercle d'avui.
Però si en prou feina condueixo el cotxe que he de conduir.
El problema que tenim és que aquest programa només dura, què? 45 minuts.
45 minuts...
Aproximadament. Entre,
que, ens queden 45 minuts.
Entre les sintonies, l'estona que parlo jo molestant, la publicitat i el butlletí, són 40 minuts del programa.
Ben poc,
però bé, ben aprofitats.
La veritat és que sí. Marc, a veure, comencem per tu. Què hi trobarà la gent que circuli per aquest camí de cabres ja disponible a la plataforma 3CAT? També el trobeu a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Així d'entrada, si ho hem de vendre, ven el peix o ven el ramat.
El que trobarà la gent és una finestra oberta al sector primari, una finestra oberta a la pagesia, i entendre una mica com és la feina al camp al llarg de l'any. És un podcast que està fet per estacions, està fet de manera estacional, que és una cosa important per nosaltres, i que el que fa és explicar el sector primari, les feines i la vida pagès.
I, a més, ho feu, amb, jo crec que amb una delícia sonora, que crec que és la part que li ha tocat més en Martí. No heu impostat res d'intel·ligència artificial, heu fet una aposta també de so natural, que està molt currada, que recomano a tothom que vagi a sentir el camí de cabres, i no només que el sentin, sinó que se l'escoltin amb molta atenció. Això és culpa teva, Martí.
Bé, això és una voluntat que teníem amb en Marc des de bon principi. Nosaltres teníem molt com a referent a l'hora de fer aquest projecte a l'Eloi Barrera i el seu podcast al Comarcal, i ens havíem marcat d'acostar-nos si podíem a fer-ho tan bé com ell, que també sempre ens ha ajudat amb tant com ha pogut, i perquè creiem que ell ho aconseguia i nosaltres estem pel camí d'aconseguir-ho, que era important transportar l'espectador a través de l'àudio allà on estàvem i a la realitat en què vivíem. Com tu bé dius, no hi ha res impostat, tots els sons són reals mentre es fa la feina, i com que és un podcast només d'àudio, i volgudament només d'àudio, perquè l'anar amb poc equip, anar amb una gravadora i un micròfon et permet doncs molestar al mínim, malgrat els que ens dediquem a gravar i això sempre acabem molestant una mica, però et permet molestar al mínim i, per tant, impostar al mínim possible aquesta realitat que a través del so hem intentat transportar als oients.
Ara, fora de micro, també em deies l'Eloi Barrera, de la Comarcal 947, d'un podcast que també trobeu disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio, que us havia ajudat molt, que és una persona meravellosa, que us ha posat totes les seves eines a l'abast, i jo tinc una sorpresa.
Aiam.
Eloi Barrera, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Bon dia, Eloi.
Eloi.
Això no s'ho esperaven ells, eh?
Hòstia.
Quina il·lusió, escolta'm, quina il·lusió.
Quan et van entabanar perquè t'escoltessis el podcast, així d'entrada, què vas pensar? I després de sentir-lo, amb quina imatge o amb quina idea et quedes del podcast?
Doncs mira, quan em van entabanar vaig pensar, ara aquests impostors, què volen, aquests impostors? Però quan vaig sentir els pilots, ells em van convertir dos programes pilot, no és el que s'ha acabat publicant el podcast, sinó la fase més embrionària, vaig dir, ostres, aquí hi ha un material supervaluós, i això s'ha de potenciar i els hem d'acompanyar i hem de fer tot el que puguem perquè això funcioni i això brilli. I jo, vaja, no sóc ningú perquè no hi he participat, els he donat un parell de consells, però jo estic molt orgullós que Catalunya Ràdio estreni avui aquest podcast. Crec que val molt la pena i que és un missatge molt clar també de la ràdio pública, del que volem i del que hem de fer.
Mira, Eloi, si tu ens has fet aquest atracament, no te'n faig un altre.
Apa, ojo, eh? Escolta, Eloi, que ara estàvem presentant el podcast i han demanat segona temporada, així fora d'antena. A veure què et demana tu.
No et demano res, però aprofito l'antena per donar-te les gràcies, de part d'en Marc i meves, òbviament, per dedicar-nos tot el temps amb el carinyo que ens l'has dedicat i que hem après molt de tot el que ens has anat dient i guiant. Per tant, moltes gràcies.
No es mereixen, i jo l'únic que vull dir és que, perquè tampoc ara no cal aquí que ens comencem a tirar floretes, perquè començaríem i no acabaríem mai. Però l'únic que vull dir és que estic molt content que això, no, que dèiem, que Catalunya Ràdio aposti per aquests productes d'àudio, de només d'àudio, perquè l'àudio té un valor importantíssim, té un poder abocador grandiós, i en aquests temps que corren, no, que cada vegada sembla que vulguem introduir més el món del vídeo, de la imatge, que també té el seu valor i també és important, jo sóc molt romàntic del poder de l'àudio, del so, de com sonen les coses, de poder-ho escoltar tot tal com passa. I això ho vam intentar fer amb el Comarcal 947, i estic molt content que aquesta herència hagi passat ara amb aquest nou podcast que fan el Martí i el Marc August. Camí de cabres, que us el recomano moltíssim, moltíssim, no només per això, pels elements sonors, sinó també pel contingut i per tot el que expliquen.
Ara que deies els elements sonors, evidentment, Escola Mireia Riba i Santi Faro, que hi han posat sempre molta cura, perquè al final no deixem de procedir de la nostra ràdio, que tant ens estimem. Eloi Barrera, moltes gràcies.
Moltes gràcies. Passeu molt bé i felicitats. Llarga vida a l'àudio.
Llarga vida a l'àudio. El podcast Camí de Cabres s'ha dividit en dues tandes, ara ens ho deia en Marc. Avui s'estrena la primera, 6 capítols, amb les estacions de primavera i estiu, més un episodi especial. I la segona tanda tindrà 6 episodis dedicats a la tardor i a l'hivern, i també un episodi especial. A la segona tanda, de fet, hi surt la Dolors Català. Molt bon dia, Dolors, com estàs?
Bon dia, Maria. Elisenda, molt bé.
Tot bé?
Tot bé, de moment.
De moment. La Dolors és pagesa, surt en un dels episodis de la tardor. Ella és nascuda a Barcelona i va tornar fa uns anys a Arbeca, d'on són els seus pares, per fer de mestra. Com acabes plantant oliveres? A veure, Dolors, i com decideixes dir me'n vaig de Barcelona, torno a Arbeca, a casa dels pares?
Doncs perquè el meu pare, que va néixer a Belianes, a un poble molt proper a Arbeca, em va posar aquesta llavor a dins del meu cos quan ella era petita, perquè el seu poble i la seva zona voltant era el millor lloc del món. Jo imaginava que era un pessebre, realment, el que és un pessebre, no? I llavors doncs, jo doncs, vaig pensar que ja que la ciutat no m'acabava de convèncer i quan més gran em feia menys, doncs potser podria provar que era aquell món rural tan fantàstic. El meu pare em deia que ell va marxar perquè no hi havia aigua. Jo, una nena de Barcelona, pensava que no hi havia aigua, era que no podia beure aigua, que li faltava aigua per beure, i pensava, clar...
Aigua de boca, eh?
Aigua, clar, és el que pensava. Després, quan vaig arribar a Arbeca, vaig veure que l'aigua era d'un altre lloc.
La realitat, eh?
Era per regar, sí, sí.
Ah, escolta'm, Dolors, tu que fas oli, o vosaltres que feu oli, què et fa més feliç de treballar al camp? Una cosa que diguis, cada dia agraeixo això de treballar en aquest sector primari.
Mira, jo quan arribo al camp d'oliveres i veig que són aquells arbres són capaços de fer-me sempre bona cara, entre cometes. L'oliver és un arbre molt agraït, ja pot fer molta calor, ja pot fer molt fred, que sempre té totes les seves fulles tan lluents i et dona com aquella benvinguda, ja en tinc prou. I a partir d'aquí, doncs, a la zona on estem nosaltres és una zona d'especial protecció d'aus, per tant, hi ha molt biodiversitat, la que vulguis, tant de flora com de fauna, de tot, no? Vull dir, tant veus milans d'àguiles volant, com, bueno, els conills ara ja no els estimem tant perquè s'han convertit en una plaga total.
La plaga de conills, sí.
Però, doncs, que, bueno, és agraït en aquest sentit, no?
La connexió, també, amb la natura. Marc, abans t'ho volia preguntar, i he colat aquí la Dolors al mig, creus que es parla prou de pagesia als mitjans sense fer-ho des de la queixa? Perquè abans fèiem una reflexió que convé que la fem en antena, és un podcast que jo noto que està fet molt des de l'amor a la professió, des de l'amor a la terra, i no centrant-ho només en la queixa, perquè motius per queixar-se n'hi ha molts, però potser val més fer el camí de dir primer entendre la professió, l'estima la professió, perquè després justifiques i entens la queixa i no la perceps com una molèstia, no?
Clar, el primer que cal és entendre com és el sector primari, com és la pagesia. De fet, nosaltres ens plantejàvem en aquest podcast també no caure ni en la folclorització, és a dir, no fer befa, no riure'ns-en de la pagesia, fer una cosa sèria, però alhora també teníem el respecte de... És un món que pateix, és una feina dura, és una feina complicada, és difícil trobar un pagès que estigui sempre content i crec que tenen totes les raons del món per no estar-ho. Però alhora no volíem que això fos el centre, perquè el que volíem era explicar la feina, explicar com és la vida pagès, i crec que ens n'hem sortit bastant.
Ens n'hem sortit més que bastant. Mireu, des de les Garrigues, que parlàvem amb la Dolors Català, a l'Empordà. Saludem en Víctor Rojas. Molt bon dia, Víctor.
Molt bon dia.
En Víctor és pastor, té ovelles a l'Empordà. Per què vas decidir ser pastor, Víctor?
Perquè jo també sóc d'Asfalt i Coca-Cola, com tu.
Epa! Asfalt i Coca-Cola, i te'n vas a l'Empordà a fer de pagès?
Sí.
De ramader?
Bueno, primer vaig anar a l'escola de pastors, estava una mica estancat, i vaig dir... Els avis eren... Bueno, crec que si direm un parell de generacions, els teus avis també segur que eren pastors.
Sí, el meu avi, només cal que vagis una, el meu pare. Vale.
Que a vegades la gent s'espanta, no? Perquè has preguntat qui pot fer de pagès. Jo crec que tothom que li posi ganes...
Sí, tu creus, eh? Sí. És una de les coses que es parlen al podcast, no? Que dieu, tothom pot fer de pagès, i ara no sé si és en Marc que respon, si és en Martí, no sé si és un interlocutor que diu, tothom pot, però ha de ser molt conscient on s'hi posa, no? Víctor, tu que has fet aquest pas, no? De la gran ciutat de l'Asfalt i la Coca-Cola, te n'has fet de pagès, vas passar per una escola?
Jo vaig anar a l'escola de pastors el 2013, a Rialp, I una miqueta és la premissa, perquè jo quan parlo amb altres pastors sempre dic, soc el que la té més petita del sector, llavors no hi generen expectatives, sempre partim de que no en tinc ni idea. Llavors, quan parles una miqueta i veuen que toques una mica, doncs penses, ah, doncs mira, no ho fas tan malament. Doncs suposo que també té el seu mèrit quan algú em diu, és que s'ha de venir, no?, de pastor, i dic, sí, és veritat, perquè entens que el qui ho ha mamat de petit doncs ja té molt fet i molt avançat. Jo he après molt de nens, també, perquè veuen coses que tu no veus. Però, per altra banda, jo ho he triat, perquè jo vinc de ciutat i podria estar fent les meves 40 hores setmanals i amb un conveni laboral i un cap de setmana i una estabilitat econòmica.
I et compensa? És com allò que quan et pregunten quan tens fills, no? Et compensa, doncs, fer de pagès? Et compensa fer de pastor, en aquest cas?
Sí, perquè jo quan em llevo, i ho dic de tot cor, jo no vaig a treballar. El dia que em llevi i no m'agradi, el que faig o em faci mandra, canviaré de sector, perquè no és una sabateria que obres o tanques i la pots arruïnar. Tinc animals i els animals s'han d'estar ben cuidats. Llavors m'aixeco i normalment ja dic que he d'anar a recondeir, no?, que diu a la Garrotxa, a arreglar els animals, no?, posar-los a menjar, al beure, i el dia passa volant, i suposo que és un reflex de que m'agrada el que faig.
Mira, em feu pensar ara, parlàvem amb Martí, puc dir, no?, que són vides paral·leles, la teva i la meva, en quant
sí, a... Sí.
D'acord, en quant a maternitat, tu tens una criatura de 9 mesos, jo en tinc una de 11, i parlàvem de com ens ha canviat la vida, i és que ser pare o mare és un canvi de vida. T'agradi o no, te l'esperis o no, l'hòstia et ve. És una mica... Es pot fer una analogia amb el món de pagès? De dir, és que o vius, tota la teva vida és fer de pagès o fer de pastor o fer de ramader, o no t'hi posis. No és un de 9 a 5.
Això t'ho diran més ells, però seguint amb aquest paral·lelisme, al final el que passa és que hi ha molt temps que era teu, que deixa de ser teu, i que l'has d'invertir cap a una altra direcció, no? I al final ens estem trobant, per exemple, en aquest cas que deies tu i jo, que l'hem d'invertir ara en una altra cosa, però en Marc et dirà també que això, que el primer dia que ens posàvem a gravar, doncs es posa per una cabra i es para el món, perquè allò és així en aquell moment i no pots triar que passi un altre. Per
Víctor tant, i Marc, clar, vosaltres que treballeu amb animals, no?, diguem-ne, o treballeu o viviu amb animals. Clar, no hi ha horaris, ni cap de setmana, ni vacances, ni hòsties.
No hi ha horaris, i jo ho dic moltes vegades, i ho he dit també en aquest podcast, que és una cosa que a vegades a la gent li costa entendre, però amb la maternitat sí que es pot fer una mica el paral·lelisme en el sentit que tens vides que depenen de tu. És a dir, aquell ramat depèn de tu per viure, per estar bé, en Víctor ho sap també, i per tant has de ser-hi i et necessiten, i per tant és això, no és exactament una feina, perquè ja no és una feina, sinó que és una manera de viure.
És vocacional, sí. Jo relativitzo molt el dia a dia. Jo vinc de Barcelona, no? Llavors els amics s'expliquen els problemes. Però per mi un problema gran és tenir que tinguin per beure i per menjar. I de debò que quan no tens aigua per donar, el món s'ha de saturar, i per ells poder és una cosa que, bueno, és una petita, és irrellevant, no?
Mira, una pregunta que se surt una mica per la tangent, però mantens les amistats o les vostres realitats són tan diferents ara que ja no hi ha punt de connexió amb gent de ciutat?
Jo treballo, diversifico les fonts d'ingressos perquè amb el bestiar no acabo tristament de guanyar-me la vida, i ahir estava a Barcelona i una tristor és, per exemple, que volien veure les meves nebodes i vaig trucar al meu germà i a les 8 ja estaven al llit, no?, les nebodes. L'enveja sana potser és que m'estic perdent certes coses, però per altra banda, qui em vol venir a veure, perquè saben que jo sempre abans de tenir el ramat em movia per la gent, sé que qui vol venir a veure'm, no, Marc, et venen a veure a casa, no?
I de fet tens el punt afegit que és molt llaminer venir a veure animals, i llavors sobretot les amistats que tenen mainada tenen moltes ganes de venir. Si és l'època que hi ha petits, has de donar biberons, coses d'aquestes, és més fàcil que vinguin ells que no pas anar-hi tu.
És el millor antidepressiu, diem. Sí. Fiquen al mig dels xais o els cabrits. Sí.
Ara amb en Víctor parlàvem que ell va anar a l'escola, no? Hi ha un capítol, de fet, especial en la primera tanda del Camí de Cabres on s'explica com s'aprèn a fer de pagès a l'Escola de Formació Agrària de Gandesa. Albert, a l'estudi 1, tira'm el tall de l'Escola de Gandesa, sisplau.
Avui he vingut a veure com és l'inici de curs en una escola agrària. Núria, hem vingut a l'Escola Agrària de Gandesa, que és una escola una mica particular, almenys pel que fa a l'inici de curs.
Sí. Aquí a l'Escola de Gandesa fem un cicle formatiu d'olis i vins i un de grau superior.
Quantes escoles agràries hi ha a Catalunya, Marc, Martí?
Ostres, ara no et sabria dir el número, però recordo molt que quan vam anar a fer aquest capítol nosaltres pensàvem que n'hi havien relativament poques, i vam quedar molt sorpresos de la xarxa d'escoles agràries que hi ha i del nivell que tenen. També.
Sí, perquè amb la de Gandesa parleu, no?, i dieu, oferta n'hi ha molta, no?, de graus formatius. El que falta potser és més demanda, no? Falta que el jovent s'interessi també per aquesta professió, i ara hi anirem, però deixeu-me parlar a dues persones que tenim entre el públic. Hi ha dos alumnes d'aquesta escola agrària de Gandesa. Ells són l'Àlex Villarroia. Hola, Àlex, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
I a la teva esquerra hi ha en Marc Plana. Planes. Hola, Marc.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Marc, tu per què vols ser pagès?
Bueno, jo vull ser pagès ja que a casa meva sempre ens hi hem dedicat a la terra i sobretot a la vinya, i doncs ve de vocació, en aquest cas.
I no has dubtat mai, eh? Sempre has volgut ser pagès?
Sí, des de ben petitet.
No hi ha pla B?
No.
Uau, m'encanta.
M'encanta perquè... toca.
I tu notes que al teu entorn, la gent jove, li costa decidir-se per una professió com aquesta, veient el sacrifici que han tingut altres generacions?
Sí, és un sector que actualment està pues, afectat, hi ha crisi i la gent no vol dedicar-s'hi. Falta vocació.
Uh-huh. Àlex, tu vens de família pagesa, també. Per què has volgut anar a una escola agrària? Sé que ho resoleu al podcast, però també estaria bé que ho expliquéssim per la gent que ens està sentint ara. No només mirant a la família s'aprèn, sinó que necessitem també tecnificar les coses i aprendre en una escola.
Sí, pues, jo vinc d'una família, com has dit tu, pagesa, i, però també se necessiten els coneixements del sector, no tant pel mètode familiar, que t'ho expliqui el teu pare i la teva mare, en alguns casos, però també has d'anar a un centre formatiu, format, i inclús algun dia tu pots ensenyar noves maneres de fer al teu pare i aprendre moltes coses més.
Aprendre moltes coses més i ensenyar tu al teu pare. Això ha passat ja?
No.
Els teus estudis, Marc, estan centrats en els olis d'oliva i els vins. A què et vols dedicar? Et vols dedicar a això?
Bueno, principalment al cultiu de la vinya i en un futur, si fos possible, doncs obrir una petiteta bodega.
Epa! Dolors, jo t'ho pregunto a tu perquè, clar, el sector de l'oli és una bona sortida professional, per si de casa en Marc acaba més cap a l'oli que cap al vi.
Doncs sí, a mi em sembla que és una bona sortida professional i potser li caldrà combinar oli i vi. Aquesta també seria una altra opció.
També és una opció com la que fa en Víctor. Diríeu que la gent de pagès està ben vista entre la franja de la vostra edat, Marc i Àlex? Marc, comença tu, va.
Bueno, a vegades no està del tot ben vist, sinó que, hòstia, ets pagès i, com deien abans, no és un sector que està molt ben vist, que és molt sacrificat, però sí que cada cop hi ha algunes persones que ho van veient de millor manera.
I no us tracten, Àlex, així una mica com amb la caricatura que dèiem abans, ui, pagesot, no? Encara hi ha aquest estigma de pagès igual a desconeixement, quan en realitat és tot el contrari.
Bueno, pues jo trobo que sí que hi ha encara una mica d'estigma, però, però tothom ve d'una família pagesa, almenys al meu poble. Tothom venim d'una família pagesa perquè els pares pues, venien dels avis i que hem treballat sempre al camp. El que va és que cada vegada la gent jove pues, tira més per les ciutats, per treballs no tan sacrificats, i sí que cada vegada també surt lo de que ets pagesot i no val per res.
Mm. I com ho combateu, això? Ho ignoreu, simplement?
Sí, pues que cadascú faci la seva, que cada faena és diferent i totes s'han de tractar per igual, i que no per ser pagès ets inferior, en aquest cas.
Quines matèries s'estudien en una escola? Perquè jo ara m'imagino, clar, jo no he anat a escola d'agrària, no? de pagès. M'agradaria molt saber quin tipus de matèries teniu.
Jo, en el meu cas, que estic fent el grau mitjà, fem tant elaboració de vins, elaboració d'olis, gestió de finca, gestió de celler, com gestionar diferents coses, com fer-te després tot el tema de papeleo i burocràcia que
demanen. Que n'hi ha una miqueta, eh? Que ara les últimes protestes crec que van per aquí, eh?
Doncs tot això també ens ajuden a intentar ensenyar-nos i ens ensenyen forces coses bastant diverses que ens poden servir en un futur.
M'imagino que, Àlex, també feu matèries, abans ho deia l'alcalde i m'ha semblat molt adequat, no?, que parlava d'empresaris agrícoles. Imagino que també hi ha assignatures enfocades cap aquí, no?, a la gestió d'una empresa, al final.
Sí, bueno, nosaltres tenim digitalització, una assignatura que és digitalització de l'empresa, portar les empreses a en un futur digitalitzar-les en les noves mesures com ChatGPT o diferents models. I també al grau mitjà també vam fer algunes assignatures com saber com porta l'empresa o què fan les empreses i saber tot el procés este, sí.
Àlex i Marc, us agraeixo moltíssim que hagueu vingut fins aquí i que hagueu participat a la solució. Una abraçada, guapos. A tots els que sou a taula. Ai, perdona, Fran, volies dir alguna cosa? Ara de sobte vols ser pagès, no, tu?
No, simplement dir que hi ha 15 escoles agràries a tot Catalunya.
Gràcies.
Segons el Departament d'Agricultura.
De
no. No, és la web oficial de la Generalitat. I dir que els nostres oients estan també ensinistrats, que ens han escrit ja al WhatsApp del programa. Avui que parlem del sector primari, que facin servir un element primari del cos, en aquest cas la mà, no? Que escriuen escriguin al WhatsApp, que no truquin avui. Que,
avui no truqueu, que no som a l'estudi.
Que no cal que truquin avui, perquè tenim gent aquí que, si vol, també pot aixecar la mà.
Exacte.
I pot fer alguna pregunta, o al WhatsApp del programa, al 677-3877-19, el que teniu guardat com la solució de l'Elisenda Carot. L'Anna diu, jo visc a Pagès, els meus avantpassats també ho eren, no cal anar molt lluny, com deia el Víctor, i ho hem continuat, però no és gens fàcil, fem moltes hores i el sou de moment no ens compensa, però com diuen l'Alicia i el Marc, aguantem i intentem mantenir-ho viu en les noves generacions.
677-3877-19. Sou de Pagès, sou de ciutat, coneixeu la realitat de la pagesia, feu-nos-ho saber a través del WhatsApp, i si teniu alguna pregunta en concret, doncs ja ho sabeu. En Fran, que el veieu aquí molt enriolat, si en Fran ara em digués vull ser pagès, tothom realment, digueu-me la veritat, tothom pot fer de pagès si és la seva vocació real? Va, Víctor i Dolors.
El Víctor ha dit que tu podries ser pagès.
Sí, el Víctor no em coneix.
Exacte. Jo dic que a vegades, si vens de pagès, t'ho trobes a casa també, però també és el mèrit de dir, m'hi vull dedicar, podem triar, no? Però suposo que posant-hi tota la il·lusió i les ganes, a vegades no és tant mirar, és observar, llavors posar-hi més atenció i pensar, jo m'equivoco cada dia. Jo sempre li dic a tothom que ve a ajudar-me.
És que el Víctor és un clar exemple d'aquest pot.
Estic amb un peu a cada costat. Bé, l'accent em delata, eh? Vull dir que... Bueno.
T'ho fan pagar o no, això de l'accent?
T'ho dic diferent, perquè com que veig que a vegades els pobles hi ha certes amistats, almenys el meu avi no li va robar una cola al teu avi fa 20 anys, eh? Dic, no, jo vinc de Barna, llavors...
Simpum, en el meu
bloc, sí, sucre. Clar, perquè en el bloc de pisos no me'n recordo que hi havia el tercer i segon. No?
Dolors, tothom s'hi pot dedicar si vol realment ser pagès? Ha de tenir vocació o hem de tenir altres qualitats? Resiliència, paciència, no sé, quines qualitats ha de tenir algú per dedicar-se a pagès?
Sí, jo crec que s'han de tindre unes qualitats que no té tothom. Per això tothom no pot ser pagès com tothom no pot ser alcalde de Mollerussa, vull dir, és vulguer-ho, però també ara que parlaves amb els alumnes de l'escola agrària i que els hi deies això de si estaven ben vistos o mal vistos, jo crec que aquí hi ha una equivocació molt, molt de base, que és no donar valor als oficis en general, sigui l'ofici de pagès o sigui l'ofici de ferrer o sigui aquí es dona valor als estatus i no es dona valor als oficis, i és important educar els nens des de petits que els oficis tenen un valor incalculable.
Encara que sigui per interès, Dolors, perquè la IA ens substituirà fins i tot els periodistes, els pagesos crec que no, eh?
Ni els electricistes,
ni els
ferrers, ni els fusters, és així.
A vosaltres, sou més pessimistes o més optimistes amb el relleu generacional de la pagesia? Aquesta va per en Marc i per en Víctor, va.
Ai.
Ai,
perquè no
tu ets jove, Marc.
Però no voldria tenir un discurs pessimista, però a mi em passa una cosa que a mi em fa molta gràcia, quan em passa, que quan jo vaig començar, jo tampoc venia de família pagesa, però al poble sí que hi havia pastors, jo anava amb els pastors, i a mi aquells pastors m'ensenyaven l'ofici, però sempre em deien que no ho fes.
Bueno, però això ho fem tots, eh? Els periodistes, els còmics, els guionistes, també diem que les nostres criatures surtin enginyeres, no? Alguna cosa així.
A mi em deien, no fas aquesta feina, que és molt dura, no ho facis, que no et guanyaràs la vida, això. I jo sempre havia vist aquest discurs amb la gent gran i em feia un puntet de ràbia. I ara m'estic trobant que em ve gent jove, a vegades, que vol aprendre, que venen a casa, que em fan preguntes...
Està molt bé, però no ho facis.
I tendeixo a tindria ganes de dir-los, no ho feu, canvieu de feina. Però alhora... Hi ha d'haver jovent, hi ha d'haver pagesia, perquè mengem, cada dia mengem. Al final és que
si no, no menjarem,
això.
Eh?
És que és això, és que sembla molt bàsic, sembla tornar a lo més bàsic de tot, però és que al final la pagesia fa el menjar i fa el paisatge, i n'hi han d'haver. És a dir, jo no sóc optimista, però és que n'hi han d'haver de pagesos.
Marc, pagès i historiador, què va ser primer?
Va venir tota l'hora. Bueno, de fet, des de molt petit jo tenia clar que volia fer de pastor, i llavors em va picar el cuquet de la història i ho he anat portant sempre en paral·lel.
Mira, ara he fet un error. Moltes vegades la gent de ciutat, pagès, pastor, ho fotem tot al mateix sac, eh?
Sí, no és el mateix.
No és el mateix, evidentment.
Jo no puc dir que sóc pagès perquè no sóc pagès.
Exacte, tu ets pastor.
Exacte.
Què és el que més t'agrada de la teva feina, Marc? Abans no t'ho he preguntat.
A mi, en Víctor potser estarà d'acord amb mi, el que més m'agrada i el que més em desagrada és la llibertat. És a dir, aquesta sensació de que tu estàs en contacte amb la natura, ets amo del teu dia, ets amo de tot el que passa, i alhora és el que més em desagrada, perquè estàs lligat al bestiar i estàs lligat a la terra. És a dir, si plou, si fa mal dia, si fa bon dia, no pots controlar totes aquestes coses i depens absolutament de la natura i estàs una mica a mercè d'ella.
És una mica, Víctor, no sé si consideres amb mi, d'aquelles decisions vitals que les prens i no et pots fer enrere ni un sol dia, no? Perquè a vegades un oficinista diu, ostres, me'n vaig a les 3 de la tarda i em dedico a, jo què sé, a jugar el que sigui i desconnecto una mica, no? Aquestes vides són com una tria molt conscient, han de ser una tria molt conscient.
Jo venim de Barcelona, hòstia, com ha sonat el Barcelona, però...
Barcelona.
també has de tenir, és lícit, tenir mica de temps per tu, per sortir, per tornar a valorar el que tens a casa, que a vegades és el burnout, no? Aquella expressió de dir si treballes...
Està cremat, eh?
Fins al punt de que t'agrada tant el que fas, però és que no desconnectes, al final ho acabes, acabes cremat i ho acabes avorrint. Hi ha hagut un canvi de paradigma perquè abans era estudia, no? Estudia i després fes el que vulguis. I ens sentíem una mica condicionats, no? Perquè sí, has d'anar a estudi, treure't una llicenciatura, vés a la universitat... I crec que ha canviat molt, perquè si ens enverillem una mica amb els francesos, sempre han potenciat molt els oficis, ells, la formació professional. I ara crec que és al revés, perquè el poble em diu no, millor queda't fet de pastor, perquè veiem com està el panorama. Aquí, com a mínim, t'hi guanyaràs la vida. I jo tinc pànic, per exemple, que se m'està a punt de jubilar el ferrer, se m'està a punt de jubilar el mecànic de tota la vida. Crec que l'experiència que diem que no té la intel·ligència artificial, que t'escolta el motor i en un moment sap el que passa, que m'ha sabut el diablo, por viejo, que por diablo. I aquesta experiència, si no tenen allà un aprenent que està pringant, perquè al final avui dia és molt complicat tenir un aprenent, a nivell legal, doncs es perdrà aquest coneixement. Pel boca a orella del nostre ofici, Marc, a mi em fa pànic, perquè al final molta cosa he après, he fet passos de gegant perquè anava amb algun padrí que em diu veuràs això, et passarà això.
I de fet hi ha una cosa que he vist, és alumnes que venen de l'escola de pastors, una mica com en Víctor, que clar, no havien tingut aquest contacte amb pastors d'abans, i se n'acaben sortint, i ho fan, però sí que els hi falta, per exemple, una cosa molt bàsica, que és el vocabulari, a vegades, no? El vocabulari que tenen és un vocabulari molt genèric i jo a vegades penso, ostres, com pot ser que no sàpigues què vol dir
això? Per exemple, posa'ns un exemple.
Mira, per exemple, tondre, que és un capítol del programa, tondre és esquilar les ovelles, doncs a Ponent es diu xullar i en català estàndard es diu esquilar. Doncs a la Garrotxa normalment es deia tondre i ara hi ha molts pastors a la Garrotxa i a zones on s'hauria de dir tondre que diuen xullar, que és una paraula de Ponent, perquè han passat per l'escola de pastors que està a Ponent, han fet pràctiques a Ponent i llavors arriben i tenen el vocabulari perquè, esclar, la seva transmissió de coneixement ha vingut d'allà.
De l'escola.
I a mi això em xoca a vegades, aquestes voltes que fa.
Martí, tu veient tu des de la barrera, entre cometes, en tema, què és el que més flipes de que persones com en Marc, com en Víctor, com la Dolors es dediquin al món de la pagesia, de la pastura...
Bàsicament que no treballen de pastors, sinó que són pastors, no? O no treballen de pagesos, sinó que són pagesos i que han fet una opció de vida molt, molt heavy en aquest sentit. I vaig a fer una mica el contrapunt. Jo sí que sóc optimista.
Bé.
El públic que acabem de parlar amb dos...
Perquè no fas de pastor ni de pagès.
Exacte, perquè ho mira des de la barrera.
Doncs tenim dos alumnes i dos pastors que, si us hi fixeu, van dient que no, però tenen moltes ganes de transmetre aquest coneixement. Són bons comunicadors, són grans parladors i tenen moltes ganes de transmetre-ho. Per tant, si els posem en un mateix espai, jo crec que hi ha pagesia del futur. El que passa que els que no estem en el sector, el que hem d'aprendre sobretot i hem de ser molt conscients és a respectar-lo millor del que s'ha respectat. Perquè si agafem tot el que cal per viure i ho destilem, al final el que ens cal és menjar. I menjar per anar bé dos o tres cops al dia, no? I aquí tenim uns nanos que, malgrat tot, estan disposats a fer-nos el menjar. I mentre ells ens el fan, nosaltres ens podem dedicar a fer altres coses, no? Per tant, jo crec que si posem això en valor, si els entenem en ells i agafem en Marc, en Víctor i la Dolors, que tenen ganes d'explicar, amb aquesta poció, jo crec que sí que hi ha possibilitats de que la pagesia... hi hagi una pagesia a demà.
Martí, president, Escolteu una mica, l'heu d'agafar. Mireu, el capítol especial d'aquesta primera tanda també converseu amb en Peyu, company de la casa. De fet, el sentim una hora abans que la solució. Intenteu buscar solucions perquè ens heu fet un homenatge. Ho hem detectat, ara flipareu d'aquest recull. A veure, Albert, quan puguis em tires aquest tall de les cabres d'en Peyu, solució.
Per tant, després de diagnosticar una mica quina és la situació...
La solució,
anem a buscar una solució, va. Anem a jugar a ser solucionistes.
A més a més, jo ho he de fer.
Prometo, fem una carta als Reis.
Hi ha una Generalitat de Catalunya i una conselleria allà, tothom pensant, però te la donaré jo, la solució.
Fem la carta
resolguis, vinga, va. No sé quina és la solució. La solució sí, bueno, la clar que la sé, el que passa que és impossible de dur a terme perquè la indústria alimentària té molt poder. La solució seria limitar les exportacions, limitar que el poder pugui quedar concentrat en quatre personatges milionaris a Catalunya, en quatre marques, afavorir i cuidar els projectes petits.
A veure, Dolors i Víctor, en aquest cas, què hi sumeu a les reclamacions que feia en Peyu?
Aquesta última és la clau.
La mare dels ous, eh?
És la clau. Ens haurien de posar un xip a tots els catalans que el nostre és el millor, és el primer, és el que ens acabarà de fer perfectes. És, no sé, hauríem de conscienciar-nos d'això, que el que surt d'aquí és el millor que podem nosaltres consumir. Uh-huh. I això per davant de tot. I quan veiem que hi ha aliments que no els han vist mai, no ens han de...
Com voler-ho, no? Fascinar.
Sí, dius, oh, no? Que, vull dir, està molt bé les coses exòtiques per provar-les un dia.
Que no
dia.
Cal menjar litxis cada dia, diguem-ho clar. Home. Dic litxis, ho puc dir al bocat, eh? El bocat ara, tot i que se'n fan alguns llocs, eh? Però en principi no, ja ho he dit jo, Dolors.
Jo crec que sí, jo crec que aquesta és la base. Vull dir, no podem esperar que el govern ens faci lleis especials per protegir els productors petits, això no ho podem esperar. El que hem d'esperar és que la població en general ens apoyi i consumeixi els productes que produïm aquí.
I això passa per conèixer el calendari de pagès, saber quan pots demanar tomàquets, i si te'ls posen en una època que no toca el tomàquet, doncs comença a sospitar que potser l'origen no és precisament de proximitat, que proximitat no vol dir comprar-ho al Condis del costat, recordem, sinó que és l'origen del producte, eh? Perquè de vegades hi ha gent que encara això ho confon. Dolors, de seguida et preguntaré sobre el món rural i ser dona. Un món molt masculí, molt masculinitzat. No sé si les dones encara ho patim més. No sé si està més, el panorama és més favorable que fa uns quants anys. Deixa'm fer una pausa i a la tornada t'ho pregunto a tu i també sentirem a l'Emma, que més d'esquiladora, xulladora, tundradora, ella és ramadera i té el seu propi ramat d'ovelles. Ara hi tornem.
La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
13 minutets i seran les dues del migdia. Dolors, Antònia, posa't els auriculars que ja estem en directe. A veure, 12 minutets... Digues, Fran.
No, és que perdona, és que...
No, foteu el que vulgueu.
La resposta que ha donat la Dolors era una pregunta que ens havien fet al WhatsApp del programa.
Ah, sí, eh?
La Clara, que diu, quines ganes tinc de poder enganxar-me al camí
el
de cabres.
El podcast camí de cabres,
diu,
eh?
Perquè ella es pregunta com podem ajudar més al sector primari local,
doncs,
de Catalunya. I la Dolors ja ha començat a respondre-ho, efectivament, abans de la pregunta.
Abans de la pregunta, i després ho feia en directe, no? I deia sobretot aquesta consciència, no?, del consumidor i de les persones, eh? No cal que consumeixis per ser conscient que necessitem com a país. I en Martí, abans de passar al tema de les dones en el món rural, Martí, tu em feies una reflexió ara fora d'antena. Un país que no es fa el menjar?
Sí, sí, això ens ho deia l'apicultor, l'Antoni, l'apicultor de Seròs, que ens deia un país que no es fa el menjar és un país mort. O sigui, que tenia molt clar que havíem d'anar cap a la sobirania alimentària, a mirar el que es fa al nostre voltant i com està el món avui, que està del revés, mirar d'entendre quin menjar podem fer i consumir-lo i intentar de tenir assegurat això.
Mira, és que entronca una mica amb el que deia la Dolors abans, quan la pandèmia ho vam veure, no? Que no es feien tantes exportacions i vam dir, ai, que quedem orfes, oh carai. Quan actues en tan macro i tan món globalitzat, després passa el que passa quan hi ha una crisi i una ruptura, no?
És així, vull dir, hauríem de tindre com a visió ser autosuficients, consumir el que produïm aquí i produir el que ha de consumir la gent. Jo crec que aquesta, ja dic, aquesta seria la clau.
Dones en el món pagès, en el món rural, la situació per les dones és més favorable que fa uns anys, en un món tan masculinitzat, Dolors?
Primer vull dir que les dones al món rural i a la feina de la pagesia hi han sigut tota
la vida.
Això ho vull deixar per endavant, en homenatge als que ens van precedir, no? I per el que passa que doncs, no se'n veia, no eren visibles, no eren gent que fossin al cap d'aquestes empreses agràries que dius tu. Ara hi ha moltes dones que sí, que han fet aquest pas i tenen una empresa agrària amb o sense la participació d'un home. I aquest ha sigut el canvi que hi ha hagut. Jo, per la meva banda, quan vaig començar a ser pagesa, que en principi teníem un altre projecte, que era un projecte d'horta, la veritat és que em sentia una mica sola. Pensava, no pel fet de ser dona, sinó pel fet de que com a dona necessitava poder tindre més contacte amb d'altres...
Més xarxa,
amb
d'altres dones.
Exacte, amb d'altres dones. I a partir d'aquí vam muntar una associació, l'Associació de les Dones del Món Rural, en la qual ara som unes 200 dones, no? Totes del món rural i agrari, del sector primari. I aquí vas començar a conèixer un munt de dones que tenen una marxa impressionant i que no us podeu ni imaginar el volum de feina i de activitat econòmica
que generen
aquestes dones.
El Camí de Cabres, aquest podcast del qual us estem parlant avui, conduït per en Martí Alvesa i en Marc August Muntanya, hi ha un capítol on coneixem una dona, una altra dona, que es diu Emma. L'Emma, a més d'esquiladora, de xulladora, de tundradora, és ramadera i té el seu propi ramat d'ovelles. Mireu, sentiu-la.
Avui és un dia que sembla important per una banda, però per l'altra també és de treballar i disfrutar per l'altra banda, que em pertoca com a esquiladora. I deixar totes les coses ben preparades pels dies abans per no haver-hi de pensar molt. És un dia que van molts els ramats i totes les cases, doncs sempre és una planificació molt important al darrere. Doncs és un dia que es necessiten moltes mans, doncs per plegar la llana, per agafar les ovelles, per fer passar les ovelles, no? Com que al voltant i al darrere doncs, hi ha molta gent treballant-hi.
Dona catalana dedicada al món rural i en concret esquiladora. Això és posar-s'ho difícil voluntàriament, eh, Marc?
Mira, jo he de dir una cosa, que quan fem una mica la planificació dels temes i d'on anirem i de casa de qui anirem i busquem una mica la persona que ens pot atendre, sempre pensàvem al principi que ens agradaria que hi haguessin dones i ho veiem una mica com, ostres, a veure si trobarem dones. I n'hem trobat...
Vam començar a rascar i vam començar a sortir.
No, és que n'hi ha moltíssimes i gent molt trempada. I gent, per exemple, com la Blanca que corria per aquí, que va amb un tractor enorme i una embaladora, o la Núria, que també va amb una cosetxadora.
I parleu també amb una influencer, recordo el nom.
La Georgina del País Valencià, sí.
Que comunica moltíssim i que també reflexioneu, no?, en un dels capítols sobre la feina de, en aquest cas sí que fa molta feina, gent que es dedica, que són pagesos, són ramaders, i que a més comuniquen a través de xarxes, que sí que és veritat que estan treballant una mica per trencar aquesta imatge de l'estereotip, no?, clàssic del pagès o del ramader o del pastor, oi?
Exacte, sortir una mica de la caricatura, explicar una mica el que fem nosaltres, també, explicar com és la feina. I això, cosir una mica aquest pont entre el rural i el no rural, és a dir, hi ha gent que està fent menjar com l'està fent, intentar explicar-ho perquè la gent ho entengui, perquè al final és el que anem repetint, que tots mengem i per tant hem de saber d'on ve allò que mengem.
En un món ple de presses, creieu que ara la gent valora més l'origen del producte en la línia del que deia la Dolors? Tu què en penses, Víctor? Perquè tu també ets una mica de vincle, eh? Ara deia, no?, que tu, que aquests influencers, no?, tracen una mica l'enllaç entre el món rural i el no rural. Tu, Víctor, clar, ets l'exemple d'un enllaç entre el món rural i el no rural, eh?
Ai, m'agrada que hi hagin aquestes figures d'influencers, perquè ja que estan les xarxes i veiem que molt del contingut és brossa...
Que serveixin per alguna cosa positiva, no?
Que tenen una mica... Costa, a vegades, suposo que els hi deu fer mandra, però és la responsabilitat, no?, de dir que hi hagin continguts alternatius. I llavors, just ahir parlàvem amb la Dolors, no?, de que la gent a vegades no prioritza les despeses, és a dir, es queixen, no?, de que el menjar no val res o que està molt car, però per l'altre obvien que s'han de comprar un telèfon a 24 quotes i és un mòbil, bueno, en fi, prioritzen, no?, i llavors jo els dic, som el que mengem i per tant potser ens hem de mirar una miqueta el que comprem i en lloc d'anar-nos a Bali, doncs, fer més turisme rural i o els caps de setmana dividir-nos les feines i amb unitats de consum, doncs mira, avui anem a buscar un productor que faci pasta fresca. Vosaltres us encarregareu de buscar la verdura, vosaltres de la fruita. I una miqueta doncs, també és donar-li valor, no?, i posar-li cara a tots aquests productes.
Mira, ara em fas pensar en una persona que va venir a La Solució, ella és ambientòloga, és l'Alexandra Ferbiarts, no sé si la coneixes, Víctor, perquè té un discurs molt similar al que deies tu ara, no? I ella fins i tot parlava, i aquí me'n vaig una mica per la tangent, però... que ens han venut també la idea de que ho podem tenir tot en tot moment, no? I potser hem de reaprendre que hi ha coses que no hem de tenir en tot moment. Que potser no toca que tinguem ara tomates, o no toca que tinguem albacocs, o no toca ara... Jo no, perquè no me'l sé el calendari.
Hi ha una frase que ho exemplifica, que diu que tots volem tornar a la naturalesa, però ningú vol fer-ho a peu.
Ah, ningú vol renunciar. Ah. Clar, i amb l'Alexandra també reflexionàvem i deia, és que potser, tal com està el món, i aquí és la tangent que agafo, potser hem de limitar els viatges que ens hem de fer al llarg de la vida, no? Potser, per què hem de tenir dret a anar a Bali? Per què?
A mi el que m'aterroritza pensar és que en èpoques de sequera, quan hem de tancar l'aixeta a ciutats com Barcelona, no?, que abans la gent en temps de misèria fins i tot s'havia arribat a sentir que l'Ebre s'havia secat en certes èpoques, parlem de molt enllà, però la gent passava el dia, no?, amb un o dos litros i s'apretaven el cinturó. I jo crec que la gent això no està disposada. I més el que en els últims anys, 4 anys de sequera, quan veia que una persona en un hotel de luxe podia arribar a gastar 500 litres d'aigua al dia, que no és el que veuen les meves ovelles en tot un dia. Això m'aterroritzava.
Renunciar al privilegi, no? Estem parlant un altre cop d'això.
Sí, és que és un privilegi, no? Perquè hem assumit que això ja són Exacte. Coses habituals, no? Obrir, tu li dius un tuareg, un d'aquesta gent que viu al Sàhara, o que són nòmades, que obrim l'aixeta i surt aigua i potser es posen a plorar.
I reconnectar una mica amb la natura, que a vegades sona molt bucòlic dir-ho així, però al final la gent de pagès és gent que viu a la natura, que forma part de la... Tots formem part de la natura, però la gent que treballem a pagès, bueno, tenim aquest contacte d'una manera molt més directa.
Una de les eines de consulta per molta gent és aquest calendari de pagès que jo em feia abans referència, que molta gent no el coneix. Creieu que és útil i que hauria de ser d'assignatura obligatòria a les escoles?
Totalment, perquè a més entenguent i coneixent aquest calendari del pagès podrem conèixer el calendari de la compra i començarem a ser més respectuosos amb tot això. El que passa que jo crec que hi ha un desordre general de a què invertim el temps i si volem ser respectuosos hem d'invertir temps en conèixer, en informar-nos i invertir temps en anar a comprar, no? Fer aquest consum conscient i no intentar anar al súper i en 20 minuts solucionar-ho.
Tant.
El Quim té una pregunta, avui que parlem del primer sector i de la pagesia. Quan fan vacances els pagesos?
Quan feu vacances?
Mai.
Va.
O cada dia, o cada dia, no?
Depèn de com t'ho prenguis, no?
Exacte. Vivim de vacances.
De fet, si algun dia fem vacances, anem a veure una empresa agrària com la nostra.
El que passa és que sou workaholics.
Som una mica friquis, sí.
Per cert, disculpa, Víctor, la Mireia té una curiositat sociolingüística que diu: el meu avi sempre em deia això, nena, són 5 minuts de pagès. Em voleu aclarir si això és més llarg o més curt?
Depèn del pagès.
Depèn del pagès.
Nosaltres, mira, en aquest podcast que hem anat arreu dels Països Catalans, hem vist que amb el vocabulari també hi ha una varietat espectacular, vull dir que depèn de...
És una derivada, És tercera temporada, això, Marc.
Sí, sí.
Per cert, simplement, l'Àlex que ens escriu i diu, tinc un amic que és pastor de cabres a Sant Cebrià de Vallalta. Molt bé, Àlex.
Doncs, mira, Sant Cebrià,
Fantàstic, sí, correcte. Per cert, la Rosalia, no l'artista que canta, que està de gira, abans parlaves dels albocats, diu, hi ha uns albocats fantàstics que es fan al Canà.
Veus? Us el recomano. Sabia que havia algun lloc en feien, però doncs és de les poques plantacions d'albocats, hem d'admetre. Per tant, mireu que siguin del Canà. Igual que la pera, que sigui de Lleida, que ens en colen d'un altre lloc. Ja ho sabeu, Camí de Cabres, un podcast que estrena avui Catalunya Ràdio per acostar a tothom al món rural i la pagesia. Aquí teniu avui, des d'avui, disponible la primera tanda amb 6 primers episodis i un d'especial, la segona tanda a partir de la tardor. Hem parlat sobre pagesia amb els pares del podcast, amb en Martí Alvesa i en Marc August Muntanya. Moltes gràcies a tots dos per ser-hi.
Gràcies a tu.
A vosaltres, Elisenda.
També hem parlat amb la Dolors Català i el Víctor Rojas per formar part de La Solució. Us agraeixo molt que hagueu vingut fins aquí. Una abraçada. Estem molt agraïm. I així arribem al final del programa d'avui. Moltíssimes gràcies a la Fira de Sant Josep de Mollerussa per acollir-nos. El programa d'avui, ja ho sabeu, ha estat possible gràcies a la col·laboració a la realització sonora d'en Josep Forns i en Ricard Luque, a la producció de la Marta Busto i la Montse Riu, també a l'equip de La Solució, la Susana Ortega, el nostre estimat Fran Domènech, que sempre m'acompanya, el meu fidel escuder, l'Albert Joder, també la Lídia Discipio i l'Alba Serrano. Tornem dilluns per parlar d'adolescents i de presa de decisions. Com podem ajudar a les criatures i també als adults, de pas, a prendre decisions? Quins dubtes tenen? Què podem fer com a pares, com a tutors, com a avis, com a persones que els acompanyen a la seva vida? Fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres buscarem la solució. I us deixo deures per aquest cap de setmana. Heu d'escoltar Camí de Cabres. Jo ho he fet un express per preparar aquest programa. M'hauria agradat sentir-lo una miqueta més de poc a poc per poder-lo gaudir. Per tant, potser faig una segona escolta d'aquest Camí de Cabres i frisosa de sentir aquesta segona tanda, que, insistim, ja teniu disponible a la plataforma 3Cat, al web i a l'app de Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana. Us deixem amb el Catalunya Migdia. Som La Solució.